La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va passant 7 minuts gairebé de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa els motors de la caravana i ho fem per endinsar-nos en la veu i les melodies de la cantautora i compositora catalana Gessamí Boada, Núria.
Amb només 7 anys, la nostra convidada d'avui va entrar en contacte amb la música a través del piano, però va ser uns anys més tard quan va descobrir el poder de la seva veu. Va estudiar al taller de músics, es va formar el songwriting a Alemanya i es va graduar en cant modern i jazz a l'ESMUC. El 2018 va ser l'any en el qual va publicar White Flowers, el seu primer treball discogràfic, amb un total d'11 temes mig camí entre el jazz i el pop. Paral·lelment, aquest projecte va ser entre el 2018 i el 2019, quan va passar a formar part de la formació femenina Worms Collective, com a pianista i cantant, un projecte que per cert ha anat acompanyat de molts altres. Però la seva trajectòria no acaba aquí, eh? El 2020 ens va sorprendre a tots amb la publicació del seu segon disc, On Començo Jo, on va fer un pas endavant amb noves cançons i explorant noves sonoritats, col·laborant amb artistes de la talla d'Helena Gadel. I ara només fa 6 dies que ha publicat el que s'ha consagrat com el seu tercer disc com a cantautora. Rep el nom L'Art d'Estimar i ens convida a tots i a totes a explorar la fragilitat de l'existència humana.
Gràcies, Núria. Gessamí Boada, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Ens deies, Gessamí, com esteu? Atrapats en un instant, eh?
Exacte, sí, sí.
Tenim una cosa, nou disc, aquest nou disc que has publicat, L'Art d'Estimar, que et comentava quan me l'ensenyaves, que la portada és preciosa.
Moltes gràcies.
És una fotografia, no?, de la Gessamí.
Sí, amb unes flors, amb una llum que entra per la finestra.
Mira, com ha sorgit aquesta
portada? De fet, és una polaroid.
Sí?
I és un instant, vull dir que les polaroids capturen aquell moment, no? I la primera cançó que, bueno, aquesta cançó que estàvem escoltant ara, que és el primer single, es diu Un instant, i aquest disc és una foto d'un moment que jo he viscut i és un disc conceptual perquè parla de l'amor i del desamor.
Per què L'Art d'Estimar?
Mira, em va costar molt trobar el títol d'aquest disc. Amb els altres dos ho tenia com superclar, però amb aquest no hi havia manera. I estava un dia gravant les guitarres d'una de les cançons i el guitarrista tenia una pila de llibres a sobre de la taula i hi havia L'Art d'Estimar, d'Eric Fromm, que és un assaig filosòfic sobre l'amor. I em vaig emocionar, em vaig posar a plorar i dic, és això, és el que jo volia expressar amb aquest disc, i ja està, des d'aquell dia.
Per tant, t'ha influït Eric Fromm totalment, entenc.
Sí, sí, sense saber jo qui era aquest home, que es veu que és molt famós i que és un llibre bastant mític, es veu. Sí, sí.
Tinc ni idea. Ja.
Des de la psicologia i tal, es veu que és molt conegut. I ve a dir que això, que estimar és un art, que, bueno, és un talent que tots tenim però que l'hem de cultivar i que l'amor es rega, doncs, com les plantes.
Ara en parlem d'aquest disc, de la teva trajectòria. Abans, però, ens explicava la Núria, amb només 7 anys comences a fer música?
Bueno, de fet, jo crec que abans ja. Perquè això de la música està tot arreu, realment, i la música forma part de les nostres vides, per tant, tots jo crec que estem exposats a això, i la meva mare em cantava a la panxa ja. O sigui que el de cantar em ve des de tota la vida, el meu pare també canta molt, ma germana també és cantant, però això, amb 7 anyets em vaig enamorar del piano, vaig tenir un crush molt fort, i vaig dir, jo vull tocar això, aquest instrument. I els meus pares, bueno, en aquella època pintaven els dos i van fer una exposició i jo vaig fer també un quadre amb 7 anys i el van vendre i em vaig comprar el meu primer piano i des de llavors doncs, és un dels meus millors amics i enemics.
I en quin moment, Gessamí, dius, vull dedicar-me a la música professionalment, vull fer d'això que tant m'agrada la meva vida?
Doncs vaig trigar bastant, eh? Vull dir que hi ha gent que ho veu des de molt, molt d'hora. Jo tenia 21 anys i estava estudiant a París, estava fent traducció perquè m'agraden molt els idiomes, també. De fet, els meus discurs sempre hi ha barreja d'idiomes. I allà em vaig apuntar un curs de cant per fer alguna cosa allò de hobby. I, ostres, és que era la millor hora de la setmana. I dic, Gessamí, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Hi ha una que sí, que és el cant, no? I quan vaig tornar aquí a Barcelona, doncs ja em vaig apuntar al taller de músics, a cantar amb una coral de gospel i va canviar la vida.
Clar, quan ara saludava la Gessamí fora, passava una cosa curiosa, que ens hem quedat els dos com mirant-nos i hem dit, ens coneixem d'alguna cosa?
Cara.
Ens coneixem d'alguna cosa? Clar, la Gessamí va venir a presentar el seu primer treball, era? Sí, White Flowers.
White Flowers, exacte.
Vas venir a presentar aquí el teu primer treball a Radio Estel. Des de White Flowers a aquest nou disc, a L'art d'estimar, què és el que ha canviat? Quina gestió hi trobarem? Quines diferències hi trobarem?
Uf, moltes coses han passat en tots aquests anys. Jo vull pensar que és un disc una miqueta més madur, també, perquè, bueno, soc més gran i he viscut més coses, vulguis que no. I he intentat això, centrar-me molt en una temàtica i explorar-la a fons. I també és un disc molt íntim, té un punt privat, no?, de la meva vida i ostres, no sé, estic molt contenta de que hagi sortit fa molt, molt pocs dies. El divendres passat va sortir i jo tenia molta por d'aquest disc per això, perquè és molt petit, hi ha molts pocs instruments, és tot com molt senzill i dic, ai, la gent, aviam com ho rebrà. I de moment el feedback és molt positiu i crec que fa falta també fer això, cançons emotives i dolces i tranquil·les i que no sigui tot soroll sempre, no?
Clar, quan jo i els companys de programa estàvem llegint informació sobre el disc, sobre les noves peces musicals que hi podem escoltar, etc, etc, i trobàvem una paraula, introspecció. I ara em deies, és el disc més íntim.
Sí, quan personal.
Més personal. Quan algú fa un disc més personal, fa certa por a l'hora de publicar-lo?
Totalment.
Dic, perquè et despulles, no?, d'alguna manera, davant de la gent.
Sí, la més sensació és que he publicat el meu diari. Llegiu-lo. Au, me'n sí? vaig a fer una volta. Una miqueta. O sigui, sempre jo crec que els cantautors, en general, ens inspirem molt en la nostra vida, però a vegades magnifiquem també, no?, allò, les emocions o situacions que, bueno, potser vius així per sobre i les dramatitzes o aprofundeixes o t'imagines que ho està visquent una altra persona, busques altres punts de vista, però en aquest cas és bastant tot molt personal, sí. Com la Taylor Swift. Soc igual que la Taylor Swift.
Escolta'm, del taller de músics va sortir Rosalía.
Sí, jo, bueno, vaig estudiar amb ella, jo.
Sí?
Som companyes de promoció del taller i de l'ESMUC.
I què tal?
I tinc el seu mail, que no us el donaré.
No.
Però és una corranta, la Rosalía. Jo sí, l'admiro molt, sóc molt fan i respect 100%. Sí.
Dèiem, ara ens endissarem de ple en el disc abans, però vull parlar d'aquesta cançó que acabàvem d'escoltar, aquest Un instant, perquè és la cançó escollida per presentar el disc. Per què aquesta?
M'ha costat molt, també. És que aquest any ha sigut molt dur i m'ha costat molt prendre moltes decisions. Com que és un disc molt de pack, molt de concepte, totes tenien com la mateixa rellevància per mi, i vaig decidir aquesta perquè potser és una mica més alegre i vaig pensar que seria més fàcil, no?, que entrés a la gent. També la vaig escriure amb l'Arnau Figueres, que és un dels productors de... Bueno, és el que ha supervisat això, tot el procés. I no sé, era... És molt especial aquesta cançó, per mi, també.
Instant, una cançó coescrita, com ens deies, amb Arnau Figueres, qui s'ha encarregat d'enregistrar la guitarra acústica i elèctrica i qui també és el productor principal de l'àlbum, juntament amb Kimi Saigi.
Saigi, quasi, però Kimi ho has dit molt bé.
Quin paper d'importància han tingut ells en la creació d'un disc com aquest?
Tota la importància del món. L'Arnau fa molts anys que el conec i el Kimi també és un dels meus millors amics i... són com de les primeres persones a qui jo ensenyo les cançons i em diuen que els sembla, o potser, ai, aquesta cançó és a mi, igual no està prou bé com per posar-la en un disc, no? I llavors aquestes les guardo en un calaix i dic, bueno, ja veurem. I això, m'ajuden a decidir les cançons i a quina sonoritat, sobretot amb l'Arnau. Hem escoltat molta, 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 molta música i hem parlat molt i hem pensat molt abans de posar-nos com en matèria i hem decidit molt quin element necessitàvem per cada cançó. No hem volgut revestir-ho tot massa. És un disc molt minimalista, realment. Igual hi ha això, una guitarra amb un toc d'un baix en un moment i d'aquí tot molt, molt atmosfèric, també.
Ara em parlaves de la poca instrumentalització, no sé si ho dic bé, però que has usat pocs instruments a l'hora de fer un disc com aquest. Precisament per parlar de l'amor, s'han d'usar coses senzilles?
Jo he pensat que era el que més acompanyava aquestes cançons, això tan íntimes, que si les hagués vestit molt o hagués posat moltes bateries... De fet, només hi ha bateria en una cançó i és un beat molt, molt senzillet. És un disc cru, que hi ha molt d'amor, hi ha molt de dolor, hi ha molta llàgrima, hi ha una cançó que es diu Llàgrimes de gel, que és com, vinga, som-hi. Però hi ha molt d'amor, també.
Em fon com la neu entre els llençols.
deies abans, és a mi que és el disc més íntim que es tret, i em deies fa certa por, fa cert pudor, no, a l'hora de treure'l, però entenc també que el ser més íntim també et permetrà connectar més amb la gent, amb el públic, no?
Vull pensar que sí, que és més real i que això, que la gent pot connectar-hi perquè ve d'un lloc de veritat, i quan les coses són de veritat, arriben. T'agradaran o no, però jo crec que arriben més, i estic molt, molt satisfeta d'això, de no haver tingut vergonya de parlar de segons quines coses que potser en un altre moment doncs no m'hagués atrevit a fer.
La cultura de música també està feta per trencar tabús? O sobretot està feta per trencar tabús?
Home, la música és una eina molt poderosa. Molt poderosa, i que tots anem a... És un refugi, jo crec, no? Tant per moments d'alegria que necessites activar-te, com moments en què dius, és que vull plorar i no m'està sortint, i vull una cançó que em faci plorar, no? Tots hem fet això. Digo, jo sí, segur.
Entenc que el disc, i per composar cançons tan íntimes, també hi ha experiències pròpies, no?
Exacte, aquí està el tema. Aquesta és la meva manera de funcionar. Després ja...
És a dir, per fer cançons de veritat, d'allò que sentim tots, entenc que ho has d'haver viscut, si no...
Bueno, hi ha gent que té molt art i que és capaç de parlar de veritats universals sense haver-ho viscut, però jo crec que tots d'alguna manera o altra ens podem sentir identificats amb aquestes històries també. A tots ens han trencat el cor, tots hem estimat, tots ens hem sentit insegurs, i al final hi ha temàtiques que jo crec que són això, universals.
Un àlbum, aquest de Gessamí Boada, que avui ens presenta a la caravana de Ràdio Estel, que està format per un total de 9 cançons, entre elles n'hi ha 8 en català, una en anglès i una en francès.
M'envoi al matí de choses que j'arrive pas a comprendre.
Pensant, què és As, no?
Que és As? Mira, les As jo l'escoltava molt, i faig una cover seva del Je Veux.
Sí?
Sí, wow. M'agrada molt. Bueno, però clar, és potser el més conegut que ens ha arribat aquí, no?, de França.
Per què? Exacte. Per què francès i per què aquesta?
Mira, aquesta cançó té una història molt graciosa, que és que... Bueno, jo això, vaig estudiar a París 6 mesos, i el francès m'encanta. I de tant en quant miro pel·lícules en francès per a veure si encara me'n recordo, no? I les entenc. I vaig mirar La famille Bélier, que és la història d'aquella família de sordmuts que tenen una filla que els hi surt cantant. Uh-huh. I em va remoure molt aquesta pel·lícula. I el dia següent vaig dir, ai, Gessamí, per què no fas una cançó en francès? I mira, va sortir aquesta cançó que es diu Ma Voix, precisament, que parla d'això, de la meva veu i de l'important que és per mi cantar i connectar-me amb la meva veu interior i exterior, i que tots tenim una veu que està sempre allà amb nosaltres, no? Era com una abraçada, allò, sí.
De totes maneres, dèiem que hi ha una cançó en francès al disc, n'hi ha una en anglès, mm-hmm. Però les altres 8 són en català. Suposo que també, i connecto amb allò que dèiem abans, no? Si és un disc intimista, la llengua materna...
Exacte.
És la que et surt natural.
Sí, sí, sí. De fet, això és un procés que he fet una mica invers, perquè el primer disc, el White Flowers, que això parlàvem abans, és 90% en anglès, i les meves primeres cançons eren totes en anglès, i a poc a poc vaig anar perdent això, vergonyes i capes, i anar traient capes de la ceba. Mm. I ara cada cop estic més còmode en català. També crec que hi ha més música en català de diferents estils, que potser fins a un cert moment hem tingut només un tipus de música, jo, rock català, no? Bàsicament.
Entrem en aquest jardí.
Vinga, és que ara m'he ficat jo sol aquí.
No, ja que me'l poses en safata, dic, aprofitem-lo. Quin moment viu la música en català?
És brutal, jo sí? Crec. O sigui, ara mateix, qualsevol estil te'l trobes en català. Fa 20 anys, no. O fa 10 anys, no. Ara tens trap, tens hip-hop, tens... bueno, lírica? Mira, no ho sé, si hi ha gaire cosa en català.
Es va fer La gata perduda fa poc, al Liceu.
Vale, és veritat. Vull dir que viu un moment superpotent, i també hi ha un moment molt, molt gran, jo crec, de cantautores catalanes, de moltes dones compositores que ja tocava i que fa goig, la veritat. Vull dir, Anaïs Vila, bueno, la Judit Neddermann, evidentment, no? Tenim la Rita Payés, tenim unes veus espectaculars i gent que fa temes, la Meritxell Neddermann, que m'encanta, també, Maria Jaume, bueno, podria fer així molta estona, però crec que estem vivint un moment molt bonic, molt dolç.
Jo crec que si et pregunto, sent jove és difícil començar en el món de la música, em diràs que sí.
Sent gran, també. Clar, que jo vaig començar relativament gran. Amb 21 anys és gran en aquest món, eh?
Sí, en sèrio?
Sí, clar, jo ara en tinc 33.
I em dius gran,
I tercer... No, però bueno, tercer disc amb 33, bueno, està bé, és el que hi ha.
Perdona, eh? Amb 21 anys es comença gran al món de la música?
Sí.
Per què?
Mira, l'Andrea Motis amb quina va començar.
Sí, clar.
Ah. El que passa és que, clar, arribes als 21 i ja ho tens tot fet, i què fas? Després, amb la resta de la teva vida, no? No, que la música és un camí molt llarg.
Deia, ser jove segur que és complicat. Ser jove i començar en el món de la música. Ser jove i ser dona ho és més?
Un altre jardí. Ser dona en general és complicat. Jo crec que vivim en una societat que encara no ens posiciona el mateix estatus que els homes. I això es veu molt també en els festivals, es veu inclús en la gent que escolta música, que a vegades no vol entrar en música que fan dones, no sé per què. Això és igual una sensació meva. O que no va tant a veure dones, o que potser les dones anem més a veure concerts. Ara estic generalitzant moltíssim, eh? Després en podem parlar, si voleu. Però m'escriviu i discutim. Però tinc la sensació que les dones van més al teatre, a veure concerts, que són més fidels, que són més seguidores, i a vegades van a buscar homes, o grups d'homes, i no sé què passa aquí. Hi ha temes. I després passa també que comença a haver-hi dones músics, però que encara en falten moltes. I a les escoles superiors en falten moltes. Jo ara estic donant classes al taller de músics, al superior, i dels alumnes de primer de cant són tot ties menys un noi o dos. Llavors és com que cantant sí que hi ha dones, però instrumentistes molt pocs, molt poques. Uf, no sé. Algo hem de fer com a societat.
Ara que parlàvem també de generacions, jo sempre tinc la gran pregunta si les plataformes digitals us ajuden, perquè suposo que hi ha un ampli ventall, el que si no hi arribaríeu, un ampli ventall de públic, o us perjudiquen, perquè clar, a l'hora de treure disc, com que hi ha plataforma digital...
Bueno, clar, això és un altre tema.
Més jardí.
Que la gent sàpiga que de Spotify els artistes no vivim, que és impossible perquè cobrem
però
com...
Però que és d'un cèntim 0, o menys.
No, no? menys. 0,0001 per cada reproducció. No, econòmicament és molt difícil fer discos, la veritat. O sigui que sí, qui em vulgui comprar un disc pot escriure i jo li envio un disc dedicat. Els músics vivim dels concerts i jo, per sort, doncs, tinc les classes, però si no, realment seria inviable. Sí, sí.
Va, seguim parlant d'aquest àlbum, de l'art d'estimar. Una cosa que crida molt l'atenció d'aquest àlbum és que ja incorpores també dos temes musicats per tu mateixa, una banda del poema de la poetessa contemporània Sònia Moll i de l'altra un poema de Martí i Pol.
Mm-hmm. Sí, no demano gran cosa.
Això sí que és jardí, no?
Això són paraules mayores, sí, sí. No demano gran cosa, és un poema molt bonic que parla de la llibertat i de ser un mateix i de que, això, diu, no demano gran cosa, poder parlar sense estrafer la veu, caminar sense crosses, és com que vol que no li posin límits, no?, la societat, i, bueno, en el seu cas, doncs, físicament també, no? I el vaig musicar fa uns anys i el vaig acabar aquest, i el Quimi Sagi, que és això, un dels productors, va fer un arranjament de corda preciosíssim, que és molt de pell. Jo vaig posar a plorar el primer cop que vaig sentir i, ostres, ha quedat super, super bonica aquesta cançó. I després hi ha això, un poema molt curtet de la Sònia Moll que es diu Desafinada, que és que m'encaixava molt bé amb el disco, perquè diu, és que te sigues molt curt. Em vas dir que l'amor ens desafina com un piano vell. Toco les tecles amb guants de llana sense dits, desafino sovint, estimo encara. I és com que obre la porta una miqueta que quan deixis d'estimar o que en una relació s'acabi, que en puguin entrar altres i que puguis tornar a estimar, no?
I avui t'acompanyem en el pla.
Escriure sense haver d'estrafer la veu, caminar sense pautes, parlar sense haver sembla massa fer l'amor sense haver d'estar fer la veu.
On té la sensació, Jessamí, que s'havia perdut una mica aquest art de musicar poemes i de poemes tan, tan coneguts com el de Martí i Pol, no? Que si hem de tirar enrere, tirem de Llac, que és un clàssic, però que entre Llac i tu i entra poc i res, no?
Hi han passat coses, sí, sí. I de fet, aquest poema crec que ja ha estat musicat per altra gent també, però jo no havia escoltat les versions abans de fer això, vull dir que no m'he copiat de ningú.
Preciosa aquesta.
Gràcies. Però que és molt bonic inspirar-se en textos d'altra gent i et porten a llocs que tu potser no hi aniries, no? A mi ho he passat molt bé.
Si anem escoltant l'àlbum i l'anem escoltant al llarg d'aquesta entrevista, veurem que hi ha molts gèneres, no?, dins de l'àlbum, molts gèneres musicals diferents.
Sí, quins gèneres,
o no?
Quins gèneres hi veus tu?
Hòstia, a mi no m'ho preocupes, perquè no en tinc ni idea, però sonen molt diferents.
Sonen diferents, eh?
Sí.
Vale.
No? L'anterior que hem escoltat, ara m'ho faràs buscar, eh? No la francesa, eh?
Em pregunto, amb la guitarra.
És la que em sonava més, per exemple, a White Flowers.
Ok, podria ser. Vale. Clar, White Flowers hi ha bastanta guitarra també espanyola, del Pau Figueres.
Era una mica més jazzístic, no?
Sí, era una mica més jazzero, sí. I el segon té un punt d'electrònica, hi ha més beats, hi ha més bateries, hi ha més pads. I en aquest hi ha molta guitarra, perquè jo tenia moltes ganes de posar guitarra.
Sí?
Sí. A més, bueno, he estat escoltant molt el Nick Drake, per exemple. Coses així com molt, molt íntimes i molt, molt crues i, ostres, m'encanta el folk aquest així, sí.
Parlant de coses...
Indie.
Indie, com m'agrada l'indie.
Indie.
Parlant de coses crues, la pandèmia. Té alguna cosa de pandèmia, aquest disc, o no?
No.
No, eh?
No m'ho havien preguntat, això, encara. Ara m'he quedat uns segons aquí pensant.
Bé, jo crec aquí que... han passat artistes i alguns sí, alguns no, deien la pandèmia, l'he aprofitat per anar escrivint, també.
Clar,
no?
Jo sí que vaig publicar una cançó molt al principi de la pandèmia, que es diu Dust in the Sky, que parla precisament del moment que estàvem vivint i de que no som res, no? I que qualsevol cosa ens afecta i que ens pensem que som immortals, els éssers humans, i com a societat, i que som superfràgils. I sembla que ens hem oblidat molt ràpid d'això. Perquè estem tornant a la velocitat d'abans de la pandèmia, a l'estrès, estem tots superestressats, jo no sé què passa.
Sí?
Jo crec que sí, estem contaminant una altra vegada moltíssim els animals que estaven començant a... És que jo sentia els ocellets, era meravellós allò, i ara sento els cotxes d'autopista. O sigui, que jo crec que no hem après res. Jo m'hagués agradat pensar que en sí, però crec que no.
Sempre recordo que quan venia aquesta ràdio, no sé per què ho explico, però com que hem entrat en conversa i m'agrada molt, recordo que quan venia aquesta ràdio i tothom estava confinat, caminava per l'Avinguda Roma, pel mig de l'Avinguda Roma.
No
hi havia cap cotxe. Era entre preciós i estrany, eh?
Estrany també perquè era un moment molt dolorós, evidentment,
sí,
eh? Però
sí,
que
sí.
Va tenir coses com, bueno, moments bonics també, jo crec.
Va, aquest disc que es presentarà el 18 de febrer.
Sí.
Al CAT.
Al CAT de Traicionarios, a Barcelona, al barri de Gràcia.
Un clàssic,
les entrades,
eh?
Sí, demà crec que les posem a la venda. I hi haurà convidats i serà molt bonic. I sé que queda molt, però guardeu-vos ja la data.
Sí, hi haurà convidats?
Sí, home, segur. Aquest disc és el primer que faig sense col·laboradors, o sigui, sense cantants, diguem-ne.
Sí.
Que els altres dos sí, havia convidat a la Judith Nederman, hi ha l'Helena Gadel en el disc anterior, que ara estem aquí, que surt TV3 i surt l'Helena Gadel de tant en quant.
Com si fos ahir.
Hola, Helena. Doncs va cantar el segon disc, l'Alessio Arena, l'Enric Verdaguer... Bueno, a mi m'encanta col·laborar amb altra gent, o sigui que algun d'aquests jo crec que vindrà, segur. I després...
Alessio Arena, per cert, que té una cançó també arranjada per ella en italià que forma part de la discografia de Lluís Llach, que és preciosa.
Ai, doncs ara no sé quina és.
És preciosa. Ara t'ho diré.
Ja,
perquè no me'n recordo.
Ja la buscarem.
Però és preciosa, de veritat. Jo també em foto en un jardí, ara el José em fa. Què fas? Què fas? José, busca amb Alessio Arena a Lluís Llach i veuràs com et surt això. 26 de febrer. Amer,
que és el poble on viu el meu pare fa 15 anys.
Sí?
O sigui que em fa molta il·lusió tocar allà perquè jo he anat molt allà.
A fer l'embromesa.
A Girona. T'anava
a dir, no serà pastisser, no?
No. Però, la pastisseria Puigdemont està molt bona.
Sí?
De la germana del Puigdemont, que és d'Amer.
I 26 de novembre... ben bé, què és això? Perquè fas un concert a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, no?
Sí, això és una mena de... Li han dit Sant Jordi de Nadal. que és curiosa l'expressió, sí, sí. Llavors crec que hi haurà com paradetes de llibres i de, bueno, coses per anar regalant ja per Nadal, que hi ha consumisme que no pari, però bueno, almenys que sigui cultura, no? I farem un concert així curtet a Trio i podeu venir, és gratuït.
Si no m'equivoco, la cançó que et deia d'Alessio Arena és Abril 74.
Ai, doncs ja l'escoltaré.
Que ella fa Abril 74.
És que és un crac, l'Alessio.
En fi, més cançons de Gessamí.
I com que no puc més, m'escapo, us dic adéu.
Que has publicat aquest disc, és a mi, et sents més ocell o no?
Ai, sí.
Sí?
Mira, tenia com un nus aquí al pit i ara que ja està el disc fora, ja està, ja no he de fer res. Ara he de fer entrevistes i fer concerts, però la part això creativa i d'ansietat d'aviam què passava amb el disc, ja està fora.
Em deies abans, m'he guardat algunes cançons, alguns temes, amb un calaix.
Sí.
Què en fem amb això?
Sempre hi ha calaixos plens de coses que algun dia potser necessites. Doncs jo ja estic pensant què faré després, perquè m'agrada que cada disc sigui una cosa diferent i m'agrada explorar diferents facetes de mi, perquè al final tots som jo i és, bueno, això, diferents facetes. No sé si faré un disc en anglès, no sé si em posaré a fer alguna cosa més marxosa o com a mínim més alegre, això segur. Això segur, ja he explorat aquí la tristesa, ara vull fer una altra cosa.
18 de febrer.
De moment aquest disc, l'Art d'Estimar.
18 de febrer al Tradicionari us presentant aquest Art d'Estimar, 26 de febrer a Mer, 26 de novembre en aquest concert, en aquest Sant Jordi d'hivern a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, i segur que amb molts més concerts la podreu veure. Gessamí Boada, com sempre, ha estat un plaer.
Un plaer,
que
vagi moltes gràcies.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Sentes veus de gospel en directe cantant per una bona causa. El diumenge 13 de novembre a les 7 de la tarda vine a l'Auditori del Fòrum de Barcelona el concert de gospel més important de Catalunya. La recaptació anirà destinada al programa de gent gran de Càritas Barcelona. Ja pots comprar les teves entrades a gospelfestchoir.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dijous, volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Va passant 8 minuts de 4:45 de la tarda, és dijous, i a aquesta hora hem d'introduir la nostra secció d'educació, Nina.
Doncs sí, Joan, avui al Volem ser educats parlarem i aprendrem a tenir totes aquelles converses complicades amb els fills. A vegades, entaulant una conversa amb els més petits de casa és de les parts més difícils de la maternitat o la paternitat. Com ho expliquem? Sol ser una pregunta recurrent entre les parelles. Parlem de molts temes que, de ben segur, ajudaran a molts dels pares i mares que ens estiguin escoltant. L'equip de SER, Salut i Educació Emocional, tornen per ajudar-nos amb aquesta qüestió.
Gràcies, Nina. I per fer-ho, hem convidat als estudis el president de l'equip SER, Oriol Julià, i a Laia Català, psicòloga i cap de metodologia i projectes de SER. Molt bona tarda a tots dos.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Un dia el meu pare em va dir: la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món. Viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant.
Va, de seguida entrem en temes en concret, però per fer-me una anàlisi general abans, sovint amaguem als infants totes aquelles qüestions que ens semblen complicades d'explicar, que creiem que poden generar cert conflicte o preguntes inadequades per la seva edat, i podria estar així hores i hores i hores, eh? Però fem bé d'amagar-los aquestes coses, o els hi hem d'explicar, o què és el que hem de fer?
Just ara parlàvem d'això, perquè hem fet la prèvia venint cap aquí, sí? Així que tot teu.
Sí, molt bona pregunta per començar, perquè realment creiem que és una gran pregunta que ens fem els pares i mares o persones adultes quan hem de comunicar una cosa que és difícil cap als infants. Per nosaltres ens funciona a l'hora de poder calibrar sense donar consells, no? I cadascú després ha de poder decidir què comunica i què no comunica. Per nosaltres una de les claus és mirar-nos des de quina emoció jo com a adulta m'estic posant a l'hora de poder comunicar una situació complexa al meu fill o filla, no? Si jo estic en una emoció molt des de la inseguretat, des de la por a com l'altre ho rebrà, o per jo, per la pròpia també situació difícil que estic vivint, doncs això, no? Jo també estic per un dol o hi ha una tristesa molt en mi. Això, el que em pot passar és que vulgui evitar, no?, poder-li dir, és a dir, hi ha una part de voler-ho amagar perquè en el fons és difícil que jo connecti amb la meva pròpia emoció, no?
Clar, però aquí és on ve la pregunta, si li amago, l'estic protegint o no l'estic preparant per un món que sí o sí descobrirà?
Per mi aquest és un titular, perquè si jo ho faig per protegir-lo, en realitat no li estic donant factors protectors per un futur, no? Al final, si jo el protegeixo, per exemple, de... jo poso l'exemple amb el tema de bullying, de la violència a casa, no? Hi ha una discussió entre pare a pare, mare a mare, o pare a mare, qualsevol família. I en aquell moment, clar, no deixem que el nostre fill ho vegi, però ho ha notat, ho ha vist a l'inici. Però després ens arreglem, som adults, ho parlem, expliquem... I això el nostre fill no ho veu tampoc. És molt important en general, no cal dir-ho, posar-ho sobre la taula de qualsevol manera, això segurament en parlarem, però sí fer-ho d'una manera que t'estigui entrenant de cara al el teu futur, el teu present i el teu futur.
Oriol, ets un visionari, eh? Segurament en parlarem, parlem-ne. Ara, digues, Laia.
No, i perquè aquell estat emocional que jo vull amagar i penso que no vull mostrar, també l'estic mostrant, no? És a dir, transmetem molt més del que ens pensem. Una cosa és el que jo penso que mostro i l'altra és allò que jo transmeto quan em mostro, no? I la nostra presència és impressionant, no? Llavors, ser conscient de com jo estic vivint el que vaig a dir, no?, m'ajudarà moltíssim a poder calibrar de quina manera i com ho dic, no?, amb un llenguatge entenedor que l'infant pugui entendre.
Ara us preguntava a l'inici, eh? N'hem de parlar o no n'hem de parlar? La meva conclusió pel que heu dit és... Per què no? Parlem-ne. Val? Ara entrem al com i parlem, que és el que ens estaves explicant, Laia. Si hem de parlar d'un tema complicat, com ens hi adaptem a les circumstàncies? És a dir, és millor, per exemple, no entrar en detall? És pitjor assumir la gravetat del que estem parlant si, per exemple, estem parlant, i ara moltes famílies tindran posades la televisió a casa, d'un conflicte bèl·lic? Com els explico allò? Sense o amb, que a mi m'afecti.
Mira, jo d'entrada, si podem diferenciar entre el que és extern i ens implica ara mateix directament o no ens implica ara mateix directament, no? Òbviament, la part bèl·lica ens implica a tots. No vull entrar en treure'ns responsabilitats, no? Però si és algú quelcom extern de notícies, de potser el primer és... veure o indagar quina és la curiositat del meu fill o filla, primer amb això. Fins i tot puc promoure la curiositat del meu fill o filla. Però si no existeix aquesta curiositat, segons quin tema tregui, tampoc li arribarà ni li entrarà, no? Per tant, per mi, el primer és, si és quelcom que em ve molt de fora i no estem encara prou conscienciats o implicats, primer indaguem o treballem la curiositat. I si és algú molt intern... Ens hem de seure, poder parlar amb ell, amb ella, veure també fins a quin punt està preparat, preparada, i sumar. No cal fer tot de 0 a 100, però sí veure, tenir una visió de quin és el següent pas, quin és el següent punt, que jo, si li dono aquesta informació, pot comprendre, no pot entendre.
Hi ha tres claus que ens poden servir, jo crec, a l'hora de poder-ho comunicar, no?
Una ja feu paper i bolígraf per aquesta entrevista, que us servirà als de casa, eh? Ja us ho dic ara. Mira, jo ho estic fent.
Una és a partir de la veritat, no? És a dir, a donar un missatge que sabem que allò està passant, sabem que és veritat, un missatge que sigui clar, concret i adaptat també a l'edat de la persona que tenim, o la personeta que tenim al davant, no? Per l'altra clau, per mi, és... mirar-nos la bondat, no? És a dir, la bona intenció que hi ha a l'hora de poder comunicar o explicar aquell missatge, no? Mm. És bo per l'altre que allò ho pugui rebre, no? Li sumarà en el seu aprenentatge, en el que ell tingui més eines per poder adaptar-se a la situació que ve, a poder comprendre més què està passant a un entorn familiar, a la societat o en ell mateix, no? Amb canvis evolutius, i per l'altre ens és una tercera clau, és i li serà útil, no? És a dir, aquesta informació que hem de donar o que volem donar li és d'utilitat en el seu dia a dia o en el seu desenvolupament. Si passa aquests tres filtres, la nostra resposta és sí, diguem-ho, ara adaptem a un llenguatge que sigui entenedor i sobretot després mirem-nos quin és el feedback, no? És a dir, com aquella persona està integrant o comprenent aquesta informació perquè nosaltres puguem acompanyar-lo, no? Mm. I anar sostenint el que està passant. Si no passa aquests tres filtres, si no sabem si allò és veritat o no és veritat, doncs indaguem-ho, sobretot. No falsegem informació. No?
Ara m'ho estava preguntant, això, eh? Ens estaves explicant això i estava pensant una criatura davant dels seus pares mentre veuen un telenotícies preguntant per què no allò tan típic de papa, mama, per què a Ucraïna s'està matant gent. És bo dir... Mira, en parlem després. Deixa'm organitzar-me a mi el cap i en parlem després. Mm. És bo, això, abans que tirar-ho tot sobre la taula?
Jo sempre dic que ens hem de donar permís al no ho sé. Mm. no? És a dir, que és important que puguem donar missatges clars, i a vegades jo com a adulta o com a mare no tinc tots els missatges clars en el moment, no? I puc donar una resposta ràpida, i si veig que allà hi ha un interès o que no ha acabat d'entendre's bé la resposta que jo he donat, i potser em falta, doncs, ostres, Laia, aquí ja et falta un punt de reflexió per poder continuar aquesta conversa, no? Doncs ho hem de poder dir.
Hem de treure'ns del cap que no saber-ho és fallar als nostres fills?
És que és clau que li ensenyem als nostres fills que l'adult, per ser adult, no ho sap tot. Perquè també és una manera d'empoderar el nostre fill, filla. Perquè què té la protecció? La protecció té un punt paternalista, que òbviament, com que estem entenent que són les famílies, doncs ja entenem que vulguem protegir el nostre fill i que tinguem un punt paternalista, no? Però hem de vigilar que aquesta protecció no sigui... no resti, com dèiem, als nostres fills, no? Per què no? Avui venim precisament d'unes jornades en les que s'ha parlat des de joventut de diferents temes, no? I escoltar a joves, alguns de 13 anys, amb idees superclares, amb un discurs superben fet, empoderats, això ho valorem tots. Això no ho aconseguirem si jo no li pregunto al meu fill, si jo no li treballo la curiositat, si jo no m'atreveixo a parlar temes delicats amb ell, si jo no li deixo que tingui el seu propi criteri i que faci les preguntes que calgui, no? Per tant, no només no fallem quan no ho sé, sinó que li estic dient al meu fill, filla, que una, no cal saber-ho tot de cop, que no és qüestió de parlar per parlar, és qüestió d'informar-se, de tenir un sentit crític, de passar-ho per un criteri propi, i amb això, ja només amb això, ja és un model que li estic donant al meu fill, filla.
I sumo en que a vegades podem caure en aquesta forma de com que jo sóc pare i mare, ho he de saber tot, jo el que faig és acabar fent com una comunicació molt unidireccional, no? De jo com a adult cap a l'infant. Seguint una mica aquesta línia que ara explicàvem, per nosaltres és molt important que davant d'aspectes claus o importants a comunicar, el que fem és establir una conversa. És a dir, a mi m'interessa tant què em pensa ell d'això que està vivint, no? Uh-huh. I que també em pugui explicar els seus nou-cés, a l'igual que vull que ell escolti el meu nou-cé, no? I establir aquesta conversa i que realment hi hagi aquesta interacció. Perquè també és la forma de donar-li el seu lloc de persona que pot generar una opinió. Per tant, estic també treballant l'habilitat de generar una opinió respecte a una situació, de que ell reflexioni ell mateix sobre un discurs que vol elaborar.
De generar-nos preguntes, sí, sí.
D'estar actiu en això, no? No està ell només des de l'escolta, des del que rep, sinó també dona, no? I aquest és una gran oportunitat d'aprenentatge, de poder conversar sobre situacions.
Deia, de seguida entrem en qüestions amb més detall, qüestions més precises que segur passen a casa. Abans, però, ara em parlàveu de pensament, de reflexió, d'opinió, però en definitiva parlar-ne també es deixa sentir amb el sentit més emocional de la paraula, no?
Jo? Mira, precisament parlàvem d'això, no? Abans també del filtre emocional i de com si jo vull parlar quelcom amb el meu fill, filla, com ho puc fer des d'un lloc d'adult, a la vegada, perquè estic en l'adult, no? I no personalitzar, per exemple, alguna cosa que em pugui explicar, no? Ara estàvem parlant de situacions al món, no? Però imagina't que el nostre fill, filla, ens ve amb una situació seva personal que ja veiem, que no ens atreveix a dir, que... Si jo aquí fico molt de la meva emoció i em fico com a... ho personalitzo, no?, davant de qualsevol tipus d'expressió que pugui fer el nano, que pot ser enfado, pot ser ignorar-me, pot ser apartar-me, fins i tot, no?, aquest tipus de coses. Si jo ho personalitzo, ja no m'estic col·locant en el lloc d'adult que puc tenir per acompanyar-lo.
Això m'agrada molt, no?, perquè el protagonista és el nano.
Aquí, posar al centre el nano en aquell moment. Però això no treu que tu no puguis, en segons quines situacions, i és aquest equilibri, també ser vulnerable i també dir, escolta, això m'enfada, a mi això em fa sentir malament, no? Però has de saber, és difícil i no fem grans formacions, no?, de famílies com perquè sigui transmès, però d'alguna manera jo com a pare tinc aquest sentit comú i puc veure, escolta, ara necessito estar aquí per deixar que el meu fill expressi. I en un altre moment, després dir, vale, ara potser és bo que jo també mostri i li digui, li expliqui què em passa a mi perquè el meu fill expressi.
Ara sí, agafeu els de casa, de veritat, paper i bolígraf, eh? Entrem en detall. Jo crec que un dels temes més tabú entre pares i fills és la sexualitat. Tenim molta por, els pares, no?, a aquella conversa. A més, ho fem, això, aquella conversa. La Laia que em somriu.
Sí, clar, clar.
Un clàssic.
Perquè com tot, jo crec que cada vegada més les generacions, no?, tots aquests temes tabús s'estan intentant transformar des de l'educació, no? I, per tant, com des del dia a dia normalitzem aquestes converses, perquè des d'un punt de vista molt més educatiu, és a dir, no hem d'arribar a esperar el moment X per començar a tenir una conversa quan naixem amb sexualitat, no? Per tant, des del primer moment que anem a la vida, anem amb la sexualitat incorporada i, per tant, ho hem de poder normalitzar i ho hem d'anar podent expressar. I això no només en l'àmbit familiar, sinó també, doncs, això, no?, en context educatiu i social, no? I llavors, per mi és important, per mi i per nosaltres, no?, a que aquestes converses no només hi siguin sovint, sinó que realment es puguin expressar. I abans també ho dèiem en un altre tema, no?, però el validar l'expressió i sobretot quan, en aquest cas concret, no?, quan els infants ens fan alguna pregunta, tenen alguna curiositat o alguna cosa que no estan comprenent en aquell moment, si ens ho pregunten és que hi ha curiositat, no? I la curiositat és molt vàlida, perquè és on hi ha un interès, és on hi ha una motivació, i per tant aquella persona en aquell moment està obert per aprendre'n, no? I això és molt important. El que nosaltres transmetem en aquell moment, no?, si a nosaltres ens impacta, el que li estem transmetent és no, jo sóc el que no estic preparat, quan, ostres, ell m'està mostrant curiositat, no? Llavors aquí sí que és important el que nosaltres ens puguem regular si hem de dir un no ho sé, és un no ho sé, si hem de dir aquesta conversa la tindrem en un altre moment i així jo em preparo, però està com preparats, perquè la curiositat no la tanquem sense voler, no?, sinó que l'anem obrint.
I un clàssic, avui en dia tot està a internet. Per tant, el que no sigui explicat per nosaltres en un moment adequat potser estarà explicat per alguna persona no adequada o per un mitjà no adequat i en un moment no adequat. Per tant, i dos, també vigilem que els expliquem com a excuses i com a històries vàries que a vegades ens inventem, no?, que després realment la complexitat de les associacions que fan els nostres nanos tampoc les sabem. Uh-huh. I després se'n van a l'escola i expliquen no sé què, no?
Ens queden 5 minuts i tinc molts temes sobre la taula, però Laia, introduïdes un tema que m'agradava molt, una qüestió que m'agradava molt, perquè us preguntava abans el què hem de fer, com ho fem, però hi ha el quan. Aquest cas em serveix molt pel quan. En el cas de les persones menstruants, com m'agrada dir persones menstruants un dia en el que el bus de Ceuir està a Barcelona, quan és el millor moment per donar a conèixer el que és la regla, per exemple? Quan baixa per primera vegada? Ho fem abans perquè no... per si s'espanta? No ho sé. Quan ho fem, això?
La cosa és si ha de començar en algun moment o hem de créixer i comprendre-ho a mesura que va creixent. Em permeto la part personal. Jo soc mare d'un nen de 9 anys. Jo no recordo el moment de jo explicar-li al meu fill tenir la regla, però hem tingut mil vegades la conversa i de naturalitzar posar-me a treure, parlar-ne, veure-ho, preguntar-me, no?, que ell això ho incorpori, com que hi han persones en aquest món que menstruen, no?, ajuda moltíssim a que quan ell, en els seus iguals, també els hi comenci a passar, no?, ell no ho vegi des d'un espant, des d'una cosa que li és estranya, que no comprèn, i que, per tant, aquí hi ha una bretxa en què es generin burles, es generin desprecis, que van al... com que no sé què és i no ho entenc, la meva forma d'expressar-ho a vegades, doncs, neix des d'aquí, no? Doncs per mi la fortalesa d'ell és treballar-ho des que ell comprengui molt bé què passa en el cos de les persones que me'ns truen.
Parlàvem molt de com explicar-li les coses als nostres infants des de l'estimació. I, evidentment, entenc que també es fa des de l'estimació, però i quan hi ha una separació? I quan la gent s'ha deixat d'estimar? Com ho expliquem, això?
Mira, el primer és que el nostre fill o la nostra filla realment li estaran passant moltes coses en aquest moment. I moltes d'elles no les entendrà, no les expressarà, no? Jo que acompanyo a joves, moltes vegades no és el primer que et diuen el tema d'una separació, per exemple, no? Però després acaba sortint 3-4 sessions, escolta, els teus pares estan separats, no? I això què? Com va, no? Per tant, passen coses dins. O sigui, es tracta d'explicar la separació com una situació que hi ha entre adults, però que t'afecta a tu. I que, per tant, anem a mirar com t'afecta. Ni jo entenc per què ens hem separat, potser no ho entendràs tu per què ens hem separat. No li hem d'explicar. El tema és quin focus posem, no? I no li hem d'explicar el focus de com ens hem de separar, per què ens hem separat, sinó que el que hem d'aconseguir és que entengui que ha passat alguna cosa i veure com t'afecta a tu.
Volia entrar en un tema molt espinós, però és que ens queda minut i mig.
Obrim-me-lo, va.
Sí?
Sí, ràpid.
La mort. Quants nens no hem vist en funerals?
Clar. Mascotes?
Fa que sí, la Laia.
Sí, perquè parlàvem el tema de les mascotes, aprofitar quan hi ha pèrdues, no només una mort, quan hi ha una marxa, quan hi ha una pèrdua. S'ha de treballar la pèrdua com a tal, no només la mort. I més endavant, algú pot entendre l'amor com una pèrdua, com deia.
Una altra manera de separació, no? També.
Clar, clar, és una separació, és una pèrdua. Per tant, parlem d'aquestes pèrdues i arribarà el moment en què tinguem més fàcil parlar de la mort.
Confiança que ve de fiança, i és un joc de paraules que nosaltres fem, no? Si nosaltres partim de la confiança en que podrem sostenir allò que expliquem i el que està passant en el nostre fill, el podrem acompanyar molt millor.
Oriol Julià, president de l'equip CER, Salut i Educació Emocional, Laia Català, psicòloga i cap de metodologia i projectes de CER. Moltíssimes gràcies a tots. Sisplau, veniu un cop al mes amb aquest estudi i expliqueu-nos tot això, que val molt la pena. Una abraçada a tots dos, que vagi
Estarem
molt bé.
Estarem encantades.
Quan vulgueu, una abraçada.